89.6 FM. Cope Menorca.
La 1:05 i continues Matí de Menorca, continua ara en sa tertúlia de cada dijous. Saludam en els tertulians habituals com us acompanyen via telefònica Vicente Cajuso, buenos días.
Hola, buenos días.
I via aquí en directe amb Vicenç Aroques. Vicenç, molt bon dia.
Hola, bon Vicenç, dia.
Ara sí, bon dia. Molt bon dia, bon dia. Tot bé?
Bé, fantàstic.
I si no,
no pot anar millor.
Ja ha parat la lluvia.
Sí, anar millor es podria rompre.
Bueno, no pot anar millor, tot és millorable, o no?
Eh?
Tot és millorable.
No, sí. I tant.
Bueno, sí. Bé, tinc un parell de temes així per començar, ja sabeu que després podeu comentar el que vosaltres vulgueu. Els patis interiors sembla que han caminat, que han començat el camí perquè es puguin obrir. No sé si enguany, perquè el procés administratiu m'imagino que és una mica més lento del que pot donar la impressió, però bueno, és un altre tema i una altra vegada que en xerràvem de lo mateix, Vicent.
Bueno, pues sí, ja és una de les moltes vegades que n'hem parlat.
És un clàssic.
Sí, és un clàssic, és com l'estat de les urbanitzacions.
Un clàssic, sí.
No sé si se n'haurà de parlar encara dins el 2017, jo voldria pensar que no, perquè això ja va començar les tramitacions. Bueno, primer crec que degueren començar a intentar tenir una espècie d'acord entre veïnats, no? Que eren els perjudicats, veïnats i empresaris, per després començar a fer al·legacions que m'apareix que entraven en un caramull de ministeris. I un dels més retrasats ha estat el de defensa, que tenc entès que era el de defensa, que no ho he entès mai, és per què, no? I puc imaginar que tot això ja està aclarit. Ara, no sé si haurà d'anar una altra vegada a un ple d'ajuntament o ja estava en els darrers permisos, ja estava complet, era presentar-ho en el Consell o no.
Ara, jo per el que tinc entès, hi ha esborrador, s'ha d'aprovar a un ple extraordinari, o final de mes,
ajuntament.
Exacte, o després el pròxim ple. Després hi ha el període de delegacions.
Delegacions.
Claro, el període d'exposició pública.
Clar, i després Consell, no?
Sí,
però que el consell seria una cosa d'entrada i sortida.
Se suposa que sí, però clar, els terminis...
No estic tan segur,
però bueno.
Bueno, pues si no és així, jo espero que tot això... No, l'any que ve no. Jo...
Ah, i després s'està pendent de la modificació d'espera especial.
Jo me juego la cena que este verano... no se podran utilitzar.
Una
cena en un patio interior o...
Sí, yo creo que in extremis, si se pueden saltar alguna normativa, si se puede, no lo sé.
Si hi ha una normativa no es pot saltar.
No, bé, si se pot, arribar a un acord. Sobretot aquí estem... per jo el més complicat era el tema dels veïns, no? Que encara pareix ser que després de tot això, lògicament, sempre que hi ha uns acords, n'hi ha que estan contents i n'hi ha que no hi estan, tant d'empresaris com veïns. Només faltaria que encara damunt hi hagués un...
Clar, perquè en principi aquest borrador fa que les terrasses, els patis interiors, es poden estar obert fins a les 12:30.
Fins a les 12:30, sí.
Per un restaurant, potser, vale, encara, però estic pensant en qualque local que té un pati interior, és un bar de copes, que la gent encara no ha començat a sortir a les 12:30 del vespre, si estiu.
Bueno, però jo crec que aquí no aniran a fer... Si no posen... A més, no poden posar televisor, no poden posar música... No poden, en fi, no poden fer res.
Xerbat de la gent.
M'imagino que allò d'anar a fumar i seure-se dos minuts i tot això, crec que m'imagino que se podrà deixar passar per alt. Però bueno, jo, mira, ja per lo menos ja tenen les places que sí se poden ocupar. El percentatge de places que sí ja se poden ocupar.
La sanció, si no fas cas.
Les sancions, si no fas cas, que no són gratuïtes.
Bueno, el mateix que tirar aigua més del carrer, 1.000 euros.
Pues sí, no, però no, és que pots anar més amunt.
Sí, com a mínim.
Per a mi, aquests 300 euros, això, però després és que si te passes o has obert un pati que no sé què, no sé quantos, crec que és de...
I després una altra cosa, ara via WhatsApp un oient me diu, i després de tot això que estàs comentant, si arriba a fer i que esperen que s'arribi a un acord, després tots els locals que vulguin emprar espai interior hauran de demanar una ampliació d'activitat.
una petició d'activitat.
Un altre...
Bueno, és, bueno, això...
Bendita la burocràcia.
Sí, però esto...
Yo creo que el problema es la falta, son los plazos, el tiempo, que yo ya lo he dicho, me juego la cena que este verano no podrán abrir. Y ojalá me equivoque, la pagaría con gustos. Para los tres, nada más.
Ah, muy bien. Sí. No, y Miquel, como no está, se lo pierde. Bueno.
Exactamente. Y además será un placer en el mes de julio o agosto ir a cenar a Ciudadela con vosotros y en un patio interior. Yo hago, más o menos, creo que se ha buscado un poco el equilibrio. No, para mí creo que se podría ampliar un poquito más hasta la una, pero claro, los vecinos ya sabemos que hay gente muy radical y entonces quisiera ya que no existieran. Es un conflicto de intereses. Y yo, en general, he estado mirando el aforo, también limitan bastante el aforo, en función de la terraza, que no pueda pasar, creo, si son muy grandes, no pueden ocupar más del 50%, y limita el aforo, me parece que es
50, mínimo 50, de 15 metros, de 15 a 100 metros cuadrados, máximo 50 personas, y de 100 a 250,
sí, pero lo máximo, 65. Si es una terraza muy grande, son 80 personas.
80, correcto, sí.
Bueno, aquí tal vez 80 personas igual es un poco alta, teniendo en cuenta lo de los vecinos. Alta porque me refiero que cuanta más gente, pues más ruido, ¿no? Y al mismo tiempo, teniendo en cuenta los meses de julio y agosto, que hay mucho español, que normalmente vamos a cenar tarde en general, y si estamos de vacaciones mucho más, la gente antes de las 10, 10 y media no va a cenar, como estás de vacaciones, pues la tertulia, la sobremesa es mucho mayor. Yo aquí sí que el tiempo de cierre a las 12 y media es un poco justo. Creo que se hubiera podido llegar a un acuerdo hasta la una los meses de temporada alta, porque principio y final de temporada es distinto. Pero en general yo lo veo bastante equilibrado en cuanto a no es ni muy a favor de unos ni muy en contra de otros. Esperemos que se puedan abrir lo antes posible y que os pueda pagar la cena.
Molt bé, sí. Esperem que sí.
Ah, és que sí, de totes formes, patios de más de 100 o de 250, o sobre todo de más de 250 metros cuadrados.
N'hi ha qualcun que sí. Jo,
no mira, creo que haya muchos
tampoco. No n'hi ha massa de grossos. Jo de restaurantes ja se m'ha ben escapat un tot d'una, i de bar de copes també un altre, i de patis aquests més petitors de 15 metres també. Una qualque posta que en tenia un, que hi havia dues o tres tauletes, i ara no el podrà obrir, perquè no, segur sí. Que no fas 15 metres. Però bueno, bé, ja veurem. Però tinguent en compte que enguany hi ha tanta gent i que Menorca és tan guapa i tan fantàstica, perquè segons TripAdvisor som de les millors illes del món per anar
sexta sí. Posició, hombre, no està
malament.
No està malament.
Habría que saber a ver a quién se ha pagado para que
jo l'único que l'única cosa que tinc és que sempre he tingut els meus dubtes.
Ara, què pensau d'aquestes coses? De TripAdvisor i d'aquestes votacions de restaurants, bueno, d'hotels?
Jo, com ho he tingut que patir, pues no estic molt convençut, no?
És cert, Vicent, que clients d'hotels o restaurants te venen i te diuen si no m'abarates una habitació diferent o si no me dones tal o qual, faré comentaris dolents en estic papai. Jo ho he sentit dir.
Sí, no.
Això passa.
Sí, i tant. I no una vegada en la temporada, moltes vegades.
Ja.
Jo què sé, és el clàssic client que veuré ja, pel motiu que sigui.
Els troublemakers que veus
voltes. Sí, i de vegades que tu ni li pots solucionar, i de vegades encara inclús te fot de ses mans és per solucionar tot d'una te comença o antes de començar ja a xerrar amb tu, pues ja te diuen que això passarà a TripAdvisor, del qual ja li podries dir bueno, i simplement per cortesia continues i tal. Jo sempre he tingut ses meus dubtes. A més, qui escriu, com ho fa? Jo puc tenir una dotzena de negres, que això, la bona paraula, sí. No? Que empleu els periodistes, me pens, no?
Sí, d'una persona que t'escriu coses per tu.
Sí, exacte.
Home, tienes que estar registrado los...
Bueno, però és fàcil.
No, però puede mandar.
I te puede registrar con correos electrónicos falsos, eso no hay ningún problema.
Bien, però sí. La qüestió aquí, en el final, és que tampoc no mos han de tirar un pot de pedres de mossa teulada si surt un puesto tan
tan famós,
tan visitat com TripAdvisor, i
ho han d'aprofitar,
que és la sèptima posició, el mateix que Mallorca, que queda en segon lloc, de tot el món. Bueno, estem parlant de tot el món, no estem parlant de la Mediterrània ni Tiat Doi, bueno, jo crec que mos hem de felicitar. Algo hemos hecho ben fet,
infraestructura,
seguridad.
Yo he visto lo que más conozco, monumentos que están bien considerados, muy limpios y tal, ahí es más fiable. Más conflictivos son hoteles y restaurantes, porque ahí entra, es muy subjetiva la queja, ¿no?
Sí.
Y además influye a veces la mala suerte como cliente, ¿no? Que puede tener el cocinero un mal día.
Y con el comercio también, personal que te
ahora,
trata de una manera o de otra, también. ¿Eh?
Claro, cuando te atienden. Pero a nivel de monumentos históricos y que están bien cuidados y bien limpios, normalmente ahí es más fiable, porque no es tan subjetivo, no es. De todas formas, a mí lo que no me gusta es que dejen que escriba cualquiera y con apodos. Yo tendría que tener unos parámetros un poco más que se pudiera, por ejemplo, el afectado responder y después con nombre identificado, porque puedes poner un alias.
¿Email o teléfono? No, para poder explicarme un poco.
Pero no, solamente el alias es suficiente. Esto me parece, porque esto incluso yo he oído que la competencia, si va a estar un restaurante muy bien posicionado y el de al lado, pues coge y le pone comentarios negativos. Y si no hay alguien que lo controle, pues claro, da posibilidad de que haya chanchullos y que haya rencillas. De todas formas, habría que ver yo en este caso cuántas opiniones tiene. Normalmente lo que yo suelo sugerir es el número de opiniones, porque si tiene muy pocas es cuando es más fácil manipular el resultado o las opiniones. Si tiene muchas ya no es tan fácil. Ahora, yo huyo de... Dime.
Tú di, continúa.
Estamos escuchando.
Cuando yo veo restaurantes que están el número uno con muy pocas opiniones, no me fío. Siempre voy a los que más opiniones tienen. Me da igual si está al 6 o está al 10. Porque el que tiene unas opiniones de 400 o 500 es muy difícil manipular toda esa gente. El que tiene 20 o 30 es muy fácil que se las haya puesto él. Además que la gente también escribe. Los que escriben es cuando quedan satisfechos o quedan descontentos. Luego hay la gente que está, digamos, por en medio, estos no suelen escribir. Si tiene pocas, es porque no es ni muy bueno ni muy malo. Siempre yo tengo en cuenta el número de opiniones que hay y después ahí el tanto por ciento de si es excelente o muy bueno. Si tiene el tanto por ciento de malas, algo siempre tiene que tener, porque siempre hay algún cliente complicado. Si el tanto por ciento de malas no sobrepassa el 1 o el 2%, a mi ja me va bien.
Fixa-vos, però, a la llista de restaurants, per exemple, un dels més ben posicionats és ben seguits, un darrere salt, no direm el nom, tots estan tancats a l'època d'hivern. Un perquè està tancat ara i l'altre perquè tanca...
Estàs xerrant de Menorca.
Restaurants de Menorca. I que estan bastant ben posicionats. Un no està ni primer ni segon i l'altre està un poc més amunt d'esquint. I un està tancat perquè està obert, perquè fan obres, i l'altre durant els hiverns tanca. I estan molt ben situats. Jo recordo que fa 2 anys el restaurant més ben posicionat de Menorca era un restaurant de Calan Blanes, de nom anglès, que en Vicenç el de conèixer, després ho comentarem, li diré així micro tancat, i jo vaig al·lucinar com a jura que era el millor restaurant per estirar Baisor a Menorca. I que, escambre, és que tu hi vas després allà i dius, escolta, què és això? Però supos que tenien un munt de gent que votava les totes i ho van posar a nombre 1.
Después también hay otro criterio que a mí me gustaría que fueran clasificados, porque te meten...
Pizzerías con marisquerías, sí.
Exactamente, con bares de tapas, con bares... yo creo que tendría que las opiniones estar clasificadas. No es igual un bar de tapas o una pizzería que un restaurante de 2 o 3 tenedores. Y lo meten todo junto. Entonces, a veces, claro, te sale un bar cutre que puede estar el número uno y no es un restaurante, sin embargo está con la categoría como restaurante.
Sí, sí. Jo vull dir, quan vaig a un restaurant, quan viatges, veus un restaurant que tu s'etiqueta de tipus de baixos, dic web, ui, i procures anar a un altre, moltes vegades. Però, bueno.
Aquí, més que el tipus de baixos, val molt, és més fiable la pròpia pàgina web seva.
De cada restaurant trobes?
Sí, perquè normalment, hombre, està clar que ell també pot tenir clients que els digui quan se'n vagin, escolta, sí. Pot que molt bé. En fi, és un tema que jo, com ja he dit abans, ho he patit i sé que s'ha practicat, que tu mateix te pots posar...
Te pots posar
tots els teus amics. En el meu cas, de client que feia 20 anys, jo els hi podria haver dit a tots ells cada vegada que se n'anaven, escolta, Messi... Sí, bueno, això no se va dir mai perquè no se va dir mai. I també sé que... hi ha hagut hotels, un hotel que teníem per allà per Cales de Mallorca, on em van donar compte, era un hotel cutre, cutre sí. Total, i estava molt més ben posicionat, i era perquè ells mateixos s'estaven fent... No, s'estaven fent la seva...
Clar. Això és el que no entens. Això pot picar una persona que entri a la pàgina i pot picar, però tu, si coneixes els restaurants de la zona o els hotels de la zona, dius que és incomprensible i impossible que aquest restaurant o aquest hotel sigui el millor de Menorca o el millor de Mallorca o el millor de que sigui.
No és fiable, Jo no me fío muy poquito. Porque no es fiable. A mí lo que mejor resultado me da siempre que preguntas en una zona donde haya restaurantes, en comercios que conocen, y normalmente el boca a boca, tú preguntas a una persona, a mí no me han fallado nunca. Vas por la calle, si usted es de aquí, conoce un sitio que me recomienda para ir a comer, y sueles preguntar pues que esté bien o un precio normal, y siempre acierta. Luego, aparte de esto, pues hoy en día con la aplicación del móvil puedes decir, a ver en TripAdvisor, a ver cómo está. Y entonces entre una cosa y la otra, pues bueno, casi acierta. Así a nivel de hoteles también. Pero yo el TripAdvisor 100% no es fiable, ni mucho menos. O por lo menos para mí.
Fa una estona, el Mercadal avui ha començat Innovam, que és la fira d'innovadors, que està molt bé. Perquè...
Hauríem de parlar de Cartassa.
Sí? Idò, vinga. Innovam ha començat, si entrau a la pàgina innovam.es, es podreu escoltar en directe les xerrades, ara xerra sí. En Sergio Escoté. I bueno, és molt interessant perquè ho podeu seguir via streaming a través de la pàgina. Secotassa, Vicent, resulta que s'aplicarà tard i ja no recollirem el que estava previst.
No, Secotassa, primer, com les dues vegades, va néixer malalta, no? Primer perquè no estaven segur què és el que se cobraria, després quan se començaria, en el final precisament que es començarà el mes de juliol. No hi haurà informació, la informació l'haurà de donar el mateix hotel, el qual vol dir, o la mateixa empresa, el qual vol dir que tindrà tots els problemes del món que vulgui, vull dir, fins i tot no cobrar i l'haurà de pagar la seva xeca o coir i posar-se un poc a escanaparet i dir, no, aquí passa tothom, no? Això serà un poquet molt engorros. Després, en el mateix temps, ara resulta que les vivendes vacacionals, com que ara la normativa no sé què, no sé quantos, diuen que tardin dos mesos més a aplicar-los a ells. Això és un cachondeo.
Primer que no és just.
No, és un cachondeo perquè començaran en el mes d'octubre. Començaran en el mes de setembre. Al final, vamos, no pagaran un duro un guany. Ja també mos aniria molt bé. Diria molt bé a tots els hotels i tot l'ho arreglat. I després, que això ja s'està allargant i volen començar a posar, jo per aquesta part ja estic més satisfet, tot aquest tipus de vigilància que se vol fer. Però, hi ha que dir que ho volen fer a través de... a seguir, els que surten a internet aniran a vigilar.
Està ple de gent que no surt a internet i allò que coses.
Quin tant per cent hi pot haver quan parlaven d'aquest tant per cent de lo millor i lo més dolent? Ventura, lo més allà, un 40, i s'altres 60, què feim?
Es boca a boca també funciona molt en aquestes coses.
Bueno, i aquestes coses, i enguany, que funcionarà molt més, tenint en compte que tots els turoperadors importants enguany s'han presentat a totes les zones turístiques importants, com Baleares i tot això, pagant garanties. Mm-hmm. Pagant garanties que volen llits que tenen contratats i volen que siguin per ells, no? El qual vol dir que això a un moment determinat arribarà a fer un tap impressionant, i els alemanys, que són els que tenen més visió de negocis i de tot això, inclús en els anglesos, ja fa temps que estan donant voltes por ahí demanant garantia, no?
Lo que no entiendo es tanta prisa por aplicar este impuesto. Yo no creo que, bueno, llevamos años y hay muchas ciudades que no cobran este impuesto y están bien. Sí que es verdad que la tendencia a nivel europeo y a nivel nacional en algunos destinos ya se cobra, como en este caso en Barcelona, y a nivel europeo también. Entonces puedes decir, bueno, pues aquí, pero yo, para mí, es que es precipitado y sin consenso, porque con tiempo y bien programado lo podría aceptar, así de ninguna manera. Y luego también lo que me choca es que pone los alquileres, hoy en el diario Menorca, que los alquileres ilegales o esto también pagarán deberán pagar la ecotasa. Hombre, no entiendo.
Si son ilegales, ¿cómo los van a localizar?
Exacto, es que no entiendo cómo lo van a pagar.
Por, por internet, que no lo pondrás.
O sea que lo de recaudar está por encima de la ilegalidad. Si no está dado de alta, no es legal, pues se cierra. No entiendo cómo. Bueno, pues
yo creo que después de tant d'anys que se n'ha parlat, porque yo recordo que això fa com a mínim 6 o 7 anys,
o més, o 8,
que nosaltres vàrem presentar en el Consell una muntanya de places que volien saber si eren legals. És a dir, nosaltres no confirmàvem que eren il·legals.
Que el Consell investigués.
Que mos digués si això està bé. Ha estat una cosa que no s'ha volgut posar mai fil a l'agulla, no sé per quin motiu. Ara pareix ser que sí, pareix ser que ja no em volen fer passar cap ni una. A mi el que me fa un pot de jones que vulgui, crec, si no ho entes malament, hi puguin haver unes 2.400 places més de viviendes vacacionals, no? Jo crec que això, en vez de donar-los a viviendes vacacionals, haurien de donar hotels.
Però què trobes que el Consell pugui administrar, que CUPUS pugui dir, mira, tantes
viviendes... Sí, perquè ells deuen tenir un cupó màxim d'habitant a hora punta o dies puntes de l'illa, que consideren ells, pues, per dir una quantitat, 160.000, i comencen a comptar tot el que hi ha i ja està. Aquí, jo, antes de començar a fer tot aquest truc, el que s'hauria de fer és veure exactament quants n'hi ha, perquè aquí se poden perdre, com a, jo he calculat, unes 240.000 estancis, 240.000 estancis no cobrades, perquè jo no hi crec en so 50, en so 60, en so 40% aquest, no? Jo crec que així en quatre números mal fets i ràpids se poden perdre, sí, més de 240.000 places per cobrar en viviendes, eh? Estic parlant, perquè els que estiguin controlats,
no tengo ni idea. Bueno. Lo que yo entiendo es que deben facilitar la legalización, y después, pues, bueno, con unos ciertos parámetros de calidad, con un, no sé, que tenga pues una hoja de reclamaciones, un seguro de responsabilidad civil, climatización, teléfono, un gestor que tenga un teléfono disponible las 24 horas del día, bueno, unos parámetros
Sí, però el temps s'acaba i hem de dir-nos. Vinga, Vicente, com sempre, gràcies, molt bon dia i fins la setmana que ve, que estem, passa volant. Adéu.
Adéu, bon dia.